Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui dijous 4 d'abril del 2024. Una data molt rodona i també doncs, amb aquesta sonoritat que ens deixa avui. I pel que fa al programa d'avui, parlant d'esports, doncs, abans d'un cap de setmana que estarà marcat sobretot pel retorn de totes les competicions després de l'aturada de la Setmana Santa, destaquem sobretot aquest partit de l'Hockey Lliga Plata, un partit molt important pel Patí Vilafranca, que s'enfrontarà al Vic a la Poliesportiva, primer contra segon, un partit en el qual aprofundirem demà, sobretot escoltant a protagonistes i sobretot analitzant el que pot suposar una victòria vilafranquina en aquest partit, molt ràpidament. En cas de victòria vilafranquina estaríem parlant de 8 punts de diferència sobre el segon amb 12 per disputar. Per tant, molt encarrilat l'ascens de categoria. Com dèiem, d'això en parlarem demà, a l'habitual prèvia del cap de setmana, també parlant, evidentment, de futbol. Però avui ens centrarem en el 7 Cims, a la marxa 7 Cims, que té inscripcions obertes des del mes passat, i aquesta setmana els organitzadors ja han informat que han sobrepassat la xifra de 500 inscrits. Novament, doncs, superant aquest objectiu de, com a mínim, arribar als 600, que sembla que en les setmanes que queden encara per davant amb les inscripcions obertes, doncs, arribaran i de sobre. Recordem que estan limitades a 700 i en cas d'arribar a aquesta xifra, doncs, es tancarà el termini automàticament. I avui també parlarem amb el Jaume de Castro, segon entrenador de l'infantil de l'Espanyol, que en aquests darrers dies doncs, s'ha proclamat campió del MIC, aquest torneig, prestigiós torneig de futbol formatiu, en el qual doncs, tenien aquesta presència d'un penedesenc, d'un vilafranquí, el Jaume de Castro, en passat a l'Atlètic Vilafranca.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs comencem aquest Esports 14 d'avui dijous i com us dèiem a la introducció començarem parlant de la marxa 7 Cims, que va ser presentada fa unes dues setmanes enrere i en aquell moment de la presentació ja hi havia uns 250 inscrits. En aquest temps que ha passat fins avui ja han superat els 500. Novament, un ritme d'inscrits espectacular, com cada any, i sempre acostant-se doncs, a aquest límit de 700 que marquen en les últimes edicions. Per parlar d'aquesta 20a edició del 7 Cims, que tindrà lloc el dia 5 de maig, saludem el director tècnic de la marxa, el Paco Osuna. Paco, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Encantats de tenir-te per aquí a l'Esports 14 d'avui per parlar, doncs, evidentment, d'aquesta marxa 7 Cims. Aquesta setmana informàveu vosaltres que ja heu superat aquesta xifra de 500 inscrits. Un ritme espectacular.
Doncs sí, efectivament, com bé has dit abans, ja hem superat els 500 inscrits. Concretament, en aquest moment tenim 525. I pensem que, com encara falten 20 dies pel tancament de les inscripcions, molt probablement es trenquin abans perquè s'haurà arribat, i això esperem, als 700 que tenim com tope.
Si mirem la xifra de l'any passat, vau tancar inscripcions setmanes abans, dies abans de la marxa amb 607. Com dius, creieu, en tot cas, que enguany s'haurà de tancar abans el termini?
Doncs sí, ja ho he comentat que el ritme d'inscripcions que s'estan fent diàriament són més o menys una quantitat que pensem que si seguim amb aquest ritme es tanqui abans del dia 23. Per això recomanem que si algú té la intenció de participar, pues, tindrà que tindre en compte aquest fet per no quedar-se sense poder participar.
Una marxa a set cims d'aquest 2024, home, que serà especial. Arribar a una 20a edició, aquesta xifra rodona, també doncs, dona aquest afegit.
Sí, bé, tenim, farem 20, la 20a edició i per aquest motiu hem pensat fer alguns canvis pues per bé, engrescar més a la gent. I en aquest cas ha sigut fer-la baixar el que és el quilometratge del recorregut per fer-la més assequible a tothom i també perquè tingui una mica més de variant pel fet de que hi ha gent que ja majoritàriament són d'aquí el Penedès, l'han fet diverses vegades i tinguin pues, un motiu més de l'Icien per poder participar. Per això s'ha canviat, en concret, s'ha escurçat sobre uns 4 quilòmetres el recorregut, també s'ha inclòs un cim nou, que és el Turó de Sant Joan, que no s'ha fet mai. També es passarà pels Solanes, que aquest ja s'havia fet en anteriors edicions, però aquest Turó de Sant Joan és inèdit i que està just al costat de l'ermita de Sant Joan de la Muntanya i que aquest turonet havia sigut un castell, que és, era el castell nou de Pontons, i bé, també és un al·licient passar per aquest indret. El que sí és que, desgraciadament, no queden massa restes de la torre que hi havia en aquest turó.
En tot cas, aquest canvi d'aquests dos cims que substitueixen a dos que sí que hi havia l'any passat, creieu que potser aquest canvi ha vingut per quedar-se o una mica també s'ha d'anar valorant?
Bé, en principi, com l'estem estrenant, suposo que el deixarem algunes més edicions, no? Però ja et dic que, clar, és qüestió de que el circuit tingui una dinàmica i es pugui, a lo millor, pues, valorar a mesura de que vagin passant les edicions i veiem que funcioni el sistema.
Més de 20 anys que porteu fent la Set Cims, perquè s'ha de tenir en compte que la pandèmia doncs, va obligar a ajornar alguna edició, però en tot cas, això ja s'ha convertit en un clàssic del calendari esportiu.
Sí, tenim bona resposta i sobretot una participació bastant important, sobretot de les províncies de Barcelona i Tarragona. Menys és de Lleida i Girona, però hem de tindre en compte que aquesta marxa pues, és dura, és llarga i també significa pues, la distància d'aquestes províncies pues, al sortir també molt d'hora, a les 6:30 del matí, pues, té la dificultat això de la distància que hi ha, però la resposta dels participants de majoritàriament del Penedès i de Barcelona pues, és molt, molt important.
I sobretot que és difícil, no? Com a organitzador d'esdeveniments, tenir aquesta empenta, no? Aquesta gent tan engrescada any rere any i una parròquia tan fidel i també tan nombrosa, no?
Sí, sí, és evident perquè hi ha gent que es proposa fer quantes més edicions fer-les, no? Però la veritat és que trobem molta gent que ens felicita perquè els agrada molt, molt, ja esperen la data. Pensa que el primer dia ja d'inscripcions ja vam arribar a més de 160 a les 24 hores d'obrir. És a dir, que hi ha gent que estava esperant que s'obrís les inscripcions per ja apuntar-se. Vull dir que, a banda de que valoren l'organització, valoren el recorregut i, en fi, d'això estem molt satisfets.
Doncs només queda esperar que arribi aquest dia 5 de maig. Ja dies abans doncs, parlarem ja amb vosaltres per veure si aquest termini d'inscripcions l'heu hagut d'avançar al seu tancament. En tot cas, sí que el que apunta és que novament doncs, serà un èxit de participació i que com a mínim els 600 sí que arribeu, no?
Sí, clar. Nosaltres esperem, ja dic, tancar abans del termini que ens vam proposar. Però, de fet, ara el que estem és pendent d'aquestes inscripcions, però també de tasques de logística i, per exemple, una tasca que no es veu, però que el centre excursionista pues, posa el personal per anar a netejar camins o indrets del recorregut que estan bruts d'un any per un altre. I és quasi diari el que tenim que fer funcions de preparació de la mateixa.
Doncs, Paco Osuna, és un plaer sempre xerrar amb tu. Moltes gràcies per aquesta estona de ràdio i, sobretot, que hi hagi sort i també segueixi aquest volum d'inscripcions als 7-5. N'anem parlant.
Pues, moltes gràcies a vosaltres i seguirem en contacte.
Una abraçada.
Igualment.
Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra a la web autocampcompra.cat o truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92 o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança d'autocampcompra.cat.
Doncs seguim en directe, passa un minut de 2:45 del migdia. Parlàvem de la marxa 7 cims i ara parlem de futbol i en concret doncs, saludarem el Jaume de Castro, ja us sonarà el nom, un vell conegut d'aquesta casa, sobretot per la seva etapa a l'Atlètic Vilafranca, un home de la casa i que en aquest cas doncs, fa pocs mesos va tancar la seva etapa com a director esportiu de l'Atlètic per fer el salt a l'Espanyol. Allà és segon entrenador de l'Infantil A, un equip que fa pocs dies s'ha proclamat campió del MIC, d'aquest torneig de futbol base, un dels més prestigiosos i que també doncs, compta amb la participació de les principals pedreres, no només de nivell nacional, sinó també a nivell internacional. Jaume, bona tarda.
Molt bona, què tal, Eric?
Molt bé, encantat de tenir-te per aquí uns quants mesos després. Diria que després d'aquesta arribada teva a l'Espanyol no vam poder parlar, però ara aprofitem una bona ocasió per fer-ho, i és que us heu proclamat campions del MIC.
Sí, molt content i al final va ser una gran fita, ja que el MIC aquest any crec que ha sigut el torneig de futbol base més gran que hi ha d'un món, ja que aquest any ja van obrir 50 seus noves, vam estar una setmana que abans era més curt i, bueno, estava molt content pels nois i bueno, al final ens vam programar campions a penals i molt contents.
Una final que l'Espanyol va imposar-se al Barça per 0-3. Doncs va haver aquest derbi català a la final. També doncs, a través de les xarxes socials hi ha hagut un vídeo, no?, que estaven els jugadors celebrant, entre altres doncs, amb la presència de Martin Braithwaite, jugador del primer equip, que també un dels seus fills està jugant en aquest infantil. En aquest cas, una doble celebració, no, Jaume, potser el fet de jugar a la final contra el Barça i a més guanyar.
Sí, bueno, la semifinal va ser amb el Barça i la final va ser amb l'Andorra. Però bueno, sí que va ser com una final una mica inesperada, semifinals, però bueno, vam treure-ho i a la final ens vam trobar a l'Andorra i va ser penaltis, i sí, el Martín va venir la majoria de partits, de veritat, ja estava el seu fill, aquest torneig amb nosaltres, que juga amb l'altre equip, però per edat li tocaria estar amb el nostre, i va estar amb nosaltres, la veritat, que tot el torneig. I va ser un mes de la festa, i es va veure les celebracions que va estar molt implicat, es va preocupar per tot, i és d'agrair que al final els jugadors del primer equip doncs estiguin també el dia a dia amb els més petits.
Com vas viure tu personalment l'experiència dins d'un torneig com el MIC, que doncs té aquesta rellevància dins del món del futbol, però també a nivell mediàtic, es fa un seguiment molt gran, els partits es veuen per la tele, al final és una cosa molt gran.
Sí, al final no havia estat mai en un torneig d'aquesta envergadura, al final també és una durada d'una setmana que es fa dur, perquè al final són partits de matí tarda, hi ha molta distància també entre les seus que jugues, perquè ha crescut molt i tant et pot tocar Platja d'Aro com te'n pots anar a Figueres, o sigui que també hi ha bastant de cansanci el dia a dia, a part que has estat tot el dia amb el teu equip, però al final això també fa que puguis conèixer també altres maneres de veure com treballen altres clubs, ja que cada cop més hi ha més equips de l'estranger, del món, i això també és enriquidor per tant per l'entrenador com els jugadors. I al final també aprens una mica de tot, i a nivell mediàtic ja, la veritat que al ser també un pont, ja els camps que normalment no has de jugar també ja t'esperen i estan bastant plens. Això fa que també llavors hi hagi una mica més de motivació pels nanos, no? Que al final no estan acostumats tampoc a jugar amb seus on els camps estiguin plens. Al final també doncs va ser Palamós, un estadi doncs bastant gran, que ho fan per la tele. Hi ha molts organitzadors darrere, també això fa que... Per això el torneig és tan prestigiós, perquè al final hi ha molts voluntaris darrere, crec que estan a prop dels 400, moltes seus, ho fan en directe, i això fa que al final, quan ho professionalitzes tant, fa que al final també tingui aquest valor i la gent ho valori tant des de fora.
Pels jugadors imagino que és espectacular, però vosaltres com a entrenadors suposo que també, perquè al final és un cap de setmana molt diferent, no?, el que és un cap de setmana normal de Lliga, més tranquil, sí que expectació, no?, la que toca de pares, amics, però al final és completament diferent, no?, és una altra dimensió.
Sí, 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 al final, a part dels partits també són més curts, més intensos, a nivell mediàtic és diferent per nosaltres i també ho has de plantejar una mica diferent tot. Sí que és clar que al final també és un torneig perquè els nens s'ho passin bé i disfrutin, però nosaltres indirectament també acabes disfrutant de la situació i això que t'emportes a la motxilla que pel record, no?
Parlem una mica de la teva etapa aquí a l'Espanyol, ho vam comentar en el seu moment quan vas fer el salt des de l'Atlètic Vilafranca. De moment, aquests mesos que portes allà al club, com està sent?
Bé, la veritat que va ser un canvi bastant gran, perquè jo els dos últims anys no vaig estar d'entrenador i la proposta que em va fer l'Espanyol era per tornar a entrenar amb aquest bloc de jugadors del 2010, que és una generació d'aquí l'Espanyol que la veritat que està molt ben valorada, que fa molts anys que estan junts aquest grupet, que venien de guanyar l'any passat la Lliga. Bueno, i era un repte xulo, tenint en compte que també jo soc de l'Espanyol, doncs, era també una mica... aquesta cirereta per acabar de decidir-me. I vam començar molt bé l'any en un torneig internacional, bueno, nacional, molt important, a La Rioja, a la ciutat d'Arnedo, que també ens vam proclamar campions. I a l'inici doncs, va haver aquest temps d'adaptació, no? Després del torneig, un cop vaig aterrissar aquí també, que vam començar a entrenar per iniciar la Lliga, però a poc a poc, la veritat que el dia a dia amb la gent que hi ha dintre el club m'ho fet molt fàcil. Hi ha gent que porta molts anys al club i molt preparada, que al final vens d'una estructura més petita, però al final t'acabes acostumbrant. Jo estic molt content, a sobre els resultats que m'acompanyen i de moment anem tirant.
Per tu, el principal canvi? Quin ha estat? Potser més exigència al tractar-se d'una parella en un equip que està a cavall entre segona i primera divisió?
Sí, al final no és una exigència directament que et posin, però indirectament sempre tens moltes persones darrere teu que demanen coses diàriament. A nivell de resultats no exigeixen tant, però sí que a nivell de treball diari, a nivell d'entrenament, doncs, de bona exigència, perquè al final, doncs, estàs on estàs. Podríem dir que al final és la segona millor cantera de Catalunya, tot i que també competim amb la primera i es veu al final amb tots els tornejos o lligues que juguem, però al final hi ha aquesta exigència que tu també t'has d'exigir, perquè al final l'objectiu teu de cada entrenador, el que et diuen, és que aquests nanos han d'intentar el més lluny possible. Llavors, doncs, tu has d'intentar donar-li el màxim teu el dia a dia per intentar, doncs, que aquests nanos el dia de demà, doncs, puguin arribar al primer equip o qui ve, diu, doncs, més lluny.
Quan vas rebre la trucada, quina sensació et va venir pel cos?
Bueno, una mica... va ser una sensació rara, ja que al final em van trucar a l'agost, que just ja havíem començat la pretemporada aquí a Vilafranca. No vaig... o sigui, va ser una decisió que m'he de meditar amb la junta directiva, que els hi vaig presentar, que de fet jo els hi vaig dir que si calia, per les dates que eren, que si jo aquest any havia de quedar, bueno, que em quedaria pel club, perquè al final també entenc que eren dates complicades, tenint en compte que podia perdre aquesta oportunitat que se m'estava presentant, però des de la junta directiva, doncs, em van dir que aprovés l'oportunitat i que, bueno, que aprovés aquesta aventura, que al final era jove, que podíem se'm tornar a presentar i, bueno, i així va ser, no? Que al final la meva primera intenció era intentar combinar les dues coses, però des de l'Espanyol no va ser possible, com a mínim en aquest primer any, ja que pensen que necessites també un temps d'adaptació i fer-te una mica la manera de treballar del club. I que més endavant, doncs, veuríem si seria possible, doncs, aquesta combinació d'estar als dos clubs, no?
Doncs, Jaume, ens alegrem molt que aquesta etapa allà a l'Espanyol estigui anant tan bé i, sobretot, doncs, aquí veiem una bona mostra, no? Aquest títol que heu aconseguit al MIC. Des d'aquí, doncs, desitjar-te tota la sort del món i que aquesta aventura, doncs, només sigui l'inici d'una gran etapa. Jaume, moltes gràcies.
A vosaltres. Molt agraït sempre.
Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir, en plena natura i amb tota la seguretat, de les Deus Aventura. Feu les vostres reserves al 696-965-684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona.
I seguim en directe en aquest Esports 14. Ens queden un parell de minuts de programa. Seguim més notícies i, en aquest cas, parlant d'hoquei patins, concretament del Noia, que aquest cap de setmana viurà un important partit també dissabte a 8:15 a l'Ateneu davant el Calafell, aquest interessant derbi penedesenc del qual també en parlarem demà i sobretot dilluns amb la millor crònica aquí del partit. Però també hem de parlar de renovacions de més jugadors al Noia. En els últims dies hem parlat d'Humberto Méndez, d'Ivan Morales, també del porter, de Blai Roca, tots tres ja fa dies confirmats com a jugadors del Noia de cara a la temporada vinent, en aquest cas que allargaran la seva estància a Sant Sadurní. I un altre nom que ha sortit a la palestra és el de Xavi Costa, que també seguirà al Noia, en el seu cas, per setena temporada consecutiva. Xavi Costa, un dels màxims golejadors de l'equip en els últims anys i un home molt important sobre la pista en les últimes temporades, independentment de l'entrenador que hi ha hagut. Costa, que es va formar a les categories inferiors de l'Amposta i del Vilaseca i que va fitxar pel Noia després de dues temporades a la Sèrie A italiana amb el Viareggio, on va ser sotscampió de la Copa de la Sers l'any 2017. Una Copa de la Serps que sí que va aconseguir guanyar amb el Tenerife i també amb el Vendrell, i Xavi Costa, que també ha tingut experiència, entre altres clubs, a Lleida, al Reus o al Barça, on va aconseguir la Copa del Rei, l'Hockey Lliga, la Copa Continental o la Supercopa d'Espanya. En el seu primer i de moment únic títol amb el Noia, doncs, ha estat aquesta Lliga Catalana que va aconseguir l'equip el passat mes de setembre. És així, doncs, aquest quart jugador confirmat de cara a la plantilla del Noia de la temporada 2024-2025. Amb això, nosaltres tanquem aquest Esports 14 d'avui. Us recordem que tornarem demà divendres a la mateixa hora amb l'habitual repàs al cap de setmana a l'agenda i sobretot destacant aquests partits que us hem comentat, el derbi entre Noia i Calafell, el duel entre Sant Cristòbal i Futbol Club Vilafranca, la tercera federació, i el Patí Vilafranca Vic de l'Hockey Lliga Plata, aquest interessant partit amb l'objectiu de l'ascens a l'Hockey Lliga. Fins demà, que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.